més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és divendres 3 de febrer del 2023 i estem a les portes d'un dels caps de setmana més farcits de grans cites que tindrem segurament en tota la temporada. No cal dir que bona part de l'atenció estarà centrada a Urritxe en aquest segon desplaçament consecutiu pel Centre d'Esports Sabadell, un test de més nivell que el de fa una setmana a Calahorra contra un Amorebieta fort, molt fort a casa i que ha protagonitzat una remuntada espectacular a la taula. D'acabar cué la setena jornada a estar en play-off a l'inici d'aquesta 22ena. Però no s'acaba aquí la cosa. Tenim, per exemple, un doble duel de juvenils entre el Centre d'Esports i el Barça, el de Divisió d'Honor, a Olímpia. Tampoc ens podem oblidar, ja fèiem ahir la prèvia, del derbi Club Pia de la segona B de Futbol Sala, un derbi sempre d'alt voltatge. Tampoc de l'Oar masculí, segon classificat a la primera nacional d'handbol, que rep el líder, el filial del Granollers. I el femení de l'Oar, segona plata, rep el quart, al carrer Bocaccio, el Joventut Mataró. I sobretot, sobretot, en pàgina poliesportiva, en uns minuts, comença la Copa del Rei de Waterpolo, en què l'Astralpool Natació Sabadell aspira a destronar a la Finet Work Aquatics el totpoderós Atlètic Barceloneta. Per tant, avorrits precisament no ho estarem aquest cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I per cert, també a Can Llong, un Astralpool Mataró femení de Lliga. Déu-n'hi-do. Amb el Toni González acabem la setmana a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid, amb gols d'Asensio i de Vinícius, va tombar ahir el València i s'ha tornat a situar a 5 punts del Barça a la Lliga. I que el Sevilla ha cedit Adnan Januzaj a l'Istanbul Başakşehir. En bàsquet, victòria patida del Barça a l'Eurolliga per 72-70 contra el Bayern de Munic. Els de Saras segueixen momentàniament tercers. El València Bàsquet, per la seva part, va caure per la mínima a casa, 93-94, contra el Maccabi. Avui a les 7, Mònaco-Real Madrid, i a quarts de 9, Baskonia-Panathinaikos. Anem amb tota la resta.
Què es comenta la recepció?
Començarem per un tema de timings amb la prèvia de la Amorebieta Centre d'Esports Sabadell. També repassarem, com dèiem, aquest doble compromís de juvenils Sabadell-Barça, tota la prèvia de la Copa del Rei de Waterpolo i d'aquest partit del femení de l'Astralpool contra el Mataró. I acabarem el programa d'avui amb el debut de Marta Romancé al circuit World Tour femení de ciclisme de la UCI.
L'actualitat de la primera ref.
Encara cueja al mercat, tot i ser dia 3, el Real Murcia ha anunciat en les últimes hores oficialment el fitxatge de Dani Romera, davanter procedent del Castellón, i l'Intercity ha rescindit el contracte de Carlos Carmona. Guille Fernández seguirà a la banqueta de la Nucía fins a finals de temporada. L'extècnic del filial, que es va fer càrrec de l'equip de forma interina després de la destitució de César Ferrando, ha estat finalment l'escollit després de debutar contra l'Atlètic Balears rascant un punt amb dos jugadors menys. El club, per cert, la Nucía, ha canviat de mans oficialment. ISMX Group, amb seu a Los Angeles, ha completat la seva adquisició.
La notícia curiosa.
Enèsima polèmica. Barça-Espanyol. Dilluns, el club blaugrana presentava una campanya conjunta amb la Generalitat sota el nom de Feel the Colors per promocionar el territori. Doncs bé, la resposta ahir del club perico amb un vídeo, segons deien, fent algunes millores i amb el lema More Than Two Colors, en què apareixia, en què s'escoltava això al final.
Love our city Espanyol, en Joventut de Barcelona, Basquet Manresa, Unió Esportiva Sant Boiana, Centre d'Esports Sabadell, Love Catalonia, Discover Catalonia, More Than Two Colors.
Bé, fins i tot ha generat un punt de polèmica perquè algú ha recordat també a les xarxes socials que precisament les operacions de sessions d'aquests últims mercats amb el conjunt perico no han acabat de funcionar bé, insistim, amb el Centre d'Esports Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel de la segona divisió portuguesa a un quart de deu de la nit s'enfronten el Farense i l'Estrela Amadora.
I a les xarxes socials.
Avui ens quedem amb un repost de David de la Cruz als stories, a les històries d'Instagram, d'un vídeo a la volta a la Comunitat Valenciana.
David de la Cruz! David de la Cruz! David de la Cruz! David de la Cruz!
Un autògraf, deia David de la Cruz, aquests joves fans del ciclista sabadellenc que l'esperaven a l'exterior de l'autobús cantant el seu nom, de l'autobús de l'Astana, i apareixia finalment de la Cruz per fer les delícies dels més menuts seguidors del ciclista sabadellenc.
Avui celebra el seu aniversari.
I com ha dit el mateix perfil del Sabadell a Twitter, avui fa 50 anys, mig segle de vida, l'ànima del club. Moltes felicitats al Jordi Blanzuela.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i gairebé 10 minuts del migdia d'aquest divendres 3 de febrer del 2023. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, així per començar ja ràpidament, que avui la cosa ve molt farcida, per saludar el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Pau, com estàs?
D'entrada, avui, com dèiem, 50 anys del Branso, de l'encarregat de material del Centre d'Esport Sabadell. No sé si hi ha pica-pica, si hi ha alguna història especial amb la plantilla o normalitat.
Vaja, si l'han fet, l'hauran fet allà a Sant Oleguer, que no ha tingut lloc la sessió, perquè per aquí no hem vist gaire cosa. El que sí et dic, Pau, ja que dius que la cosa va bé molt farcida avui, és que tothom està a punt i jo crec que ja podríem començar la roda de premsa i, si em sembla, després podem anar comentant les coses.
Doncs vinga, va, anem amb la roda de premsa i després ja comentarem carpetes que estiguin obertes, va.
Doncs entrem i quan l'Agustí Bernat, el cap de premsa d'aquí del Sabadell, ens digui que està tot a punt, estan preparant res al trípode, però el miquillador ja està esperant aquí a la sala de premsa Miquel Quereda, així que la compareixença començarà res en pocs segons.
Doncs avui, bé, com bé sent habitual, des de l'anunci oficial de Miqui Lladó com a primer entrenador del Sabadell, amb uns minuts d'avançament, aquesta roda de premsa de Miqui Lladó.
I a més, Pau, amb la circumstància que avui són pocs, està només el company del diari de Sabadell, el Pere Figueres, i nosaltres fidels a la cita, així que també per aquesta circumstància doncs podrem començar abans perquè la gent està puntual. Tot i que ha sigut d'això, i aquí els responsables de comunicació del Sabadell estan barallant-se amb el trípode. Veurem si l'acaben col·locant.
I si no, a pols, que l'aguantin a manual,
si no,
a manual
pols,
i ja
sí,
està.
Sí, sí.
Bé, doncs, ves narrant com va aquest, aquest intent de col·locar el trípode a lloc.
Doncs mira, ara sembla que ja han trobat l'altura correcta i simplement doncs, acaben d'enganxar bé la càmera. En aquest trípode apagarem l'aire un cop més.
Un clàssic.
És terrible la temperatura que fa aquí, Pau, ja ho saps tu, quan està l'aire posat. I ara sembla que sí que ja podrem començar la roda de premsa.
Vinga, va, doncs a punt d'escoltar Miqui Lladó en directe a l'Hotel Suís, faltant encara 3 minuts per un quart de dues.
Hola, Miqui, bon dia. Pregunto primer pel balanç que fas del mercat, un cop ja sabem que s'ha tancat, les incorporacions noves, les últimes han arribat, també la del Raül, no?, que s'incorporarà dilluns, si no dius el contrari. Vaja, pregunto per aquest balanç, que si esteu satisfets o no des del cos tècnic amb els canvis que hi ha hagut en aquest mercat.
Doncs la veritat és que sí, no? Va començar el mercat de la millor manera possible amb la incorporació de Ricard. Ha seguit, no?, amb poc temps de diferència amb les incorporacions de l'Adrià Hortolà i del Christian, que crec que augmentaran el nivell de la plantilla directa o indirectament, sigui a través d'ells o sigui a través de fer millorar els companys, i ha acabat així, no? I ha passat el tancament amb la incorporació de Baena, que evidentment és un perfil que no tenim a la plantilla, amb experiència doncs, a l'elit, amb molts partits, que crec que pot donar, no, un sentit i una visió diferent també pel perfil de jugadors que tenim nosaltres. Per tant, molt satisfet amb els que ja tenia, satisfet amb els que venen, bastanta competència, i doncs ara serà una qüestió d'escollir els millors.
Sí, aquest últim encara haurà d'escollir i descartar entre aquestes peces noves si els nous ja tenen opcions d'entrar en el partit de diumenge. El Raül no, però la resta en principi a la llista.
Sí, sí, viatja a l'Adrià, viatja el Christian. Els dos podrien jugar perfectament perquè estan en dinàmica. Ara el que s'ha de veure és quins són els timings i com gestionem, no? Doncs, la plantilla que tenim, qui juga, per què juga i sempre doncs, intentant treure l'equip que més a prop estigui de poder sumar els punts.
L'última per la meva part, Miqui, pel que respecta al mercat, al final doncs, no ha arribat un central pur, no? Encara que el Ricard sí que pugui jugar en aquesta posició. No sé si això és una cosa que preocupi, si vosaltres ja esteu satisfets amb el que ha arribat i tampoc ho veieu prioritari o quin balanç en feu?
No, jo ho vaig dir internament també, amb els centrals en tinc dos d'esquerrans, que són el César, no? Que és el capità de l'equip i és una figura indispensable, tinc el Pau, que porta quatre partits, quatre titularitats i que està doncs, creixent i és molt positiu per nosaltres i per ell. I a la dreta, Guillem i Isma, els dos han fet un pas endavant notable. Guillem porta uns partits molt bé, francament bé, i Isma doncs, va tenir la nostra confiança d'inici, es va perdre Calahorra per lesió i tornarà a estar disponible a Morevieta. Per tant, satisfet. És veritat que una línia de 3 i tenim una 4, doncs potser en faltaria un, però també és cert que tenim a Ricard Pujol que pot fer aquesta funció de central també. Àlex Sala ja hi ha estat i també pot fer-la, per tant pocs i competint pel lloc i tenint a prop l'entrar en cas de que no juguin.
Que també recuperen peces de l'actual plantilla. Si, per exemple, Dan, si Alberto també estarà per jugar o no. Joanet, si també es pot afegir.
Sí, tots viatgen. L'Alberto i la Dan, bueno, i el Joanet, jo crec que els tres doncs, ara estan ja en aquest procés de camp, d'entrenament normal, i ara és un tema doncs, de minutatge i poc a poc d'anar finança, és natural, encara els hi quedaran doncs, unes setmanes per estar a la seva millor versió, però estan amb l'equip i poden sortir a jugar i de fet és el que volem, no? que comencin a tenir doncs, aquests minuts en partit perquè s'escurcin els temps i estiguin el millor possible, el més aviat possible.
Per afegir un nom en aquesta llista, Miqui, no sé si el Sergi García també està disponible o amb ell li queda una mica més de temps per recuperar-se.
No, al Sergi li queden uns dies. Moja, després de la contusió que va tenir el pòmul contra Calahorra i el protocol que va passar també amb Sergi Puig, tot i que es troba bé Moja i les proves han sortit bé i no té res, doncs per precaució, no? Potser excés de precaució, però per precaució no hi serà aquest cap de setmana, però el Moja també estarà entrant dilluns. Per tant, a partir de la setmana que ve bàsicament estarem parlant de Sergi García i ja està.
Que la Morevieta està a playoff i això que al principi de Lliga estaven en descens. Com veu ell el rival? Quin ha sigut el canvi que ha fet?
No, al final la Morevieta quan va venir aquí ja tenia molt bon equip, és a dir, és un equip que té un tall i un perfil de jugadors molt definit, molt adaptat a la categoria, per competir a la categoria, i al final doncs, no, el seu estil potser més directe no vol dir que no tinguin la possibilitat de sumar punts. Nosaltres quan ens vam enfrontar amb ells doncs sí que semblava, no, que teníem més capacitat de dominar el joc en pilota, però ells potser no volen tenir aquesta capacitat de dominar el joc en pilota. A part, a Urriche doncs les condicions de l'entorn els hi afavoreixen. Crec que és un camp on ells doncs, evidentment com a locals tenen les mesures ben preses i estan sumant punts a casa, estan sumant punts a fora, estan fent molts gols, van tenir un període durant els quals o el qual van encaixar poc. Per tant, crec que és un rival molt fort i amb el que haurem d'estar seriosos i competitius per intentar guanyar.
Et pregunto precisament pel camp, ja que les previsions són que, vaja, habitualment no és que l'estat del terreny de joc sigui una meravella. Fins a quin punt pot condicionar això el vostre joc? I mig de broma o mig de veritat, però al final, com que sabem que la nova Creu Alta tampoc té una gespa en un gran estat, no sé fins a quin punt també pot haver ajudat, no?, el fet d'haver jugat aquí a casa en els últims partits i veure que el terreny de joc no està en les millors condicions, que també pugueu adaptar-vos més ràpidament que potser altres rivals que visitin Urriche.
Bueno, mira, al final aquí això sí que és un punt que és cert. Primer, nosaltres entrenem regularment a Sant Oleguer, que és un camp de dimensions petites, que és similar a on anem a diumenge. Jo crec que Sant Oleguer està millor que Urriche. És cert que nosaltres a casa doncs tampoc tenim el camp en condicions perfectes, per tant no som ningú per criticar o posar com a excusa on anirem a jugar. Jo crec que l'estat del camp probablement no és que condicioni una miqueta, condicionarà tot el partit, perquè ben aviat, a partir dels primers minuts de la primera meitat, ja es fa pràcticament impossible jugar. Queden, no, pel que hem vist, queden les zones de banda amb una mica més de gespa, que sembla que siguin un pèl més dures. Per tant, no, per les zones de banda potser sí que es pot optar a fer alguna cosa, el que és zones de centrals, no, al mig del camp, frontal d'àrea, molt complicat. Ho hem vist, hem entrenat per adaptar-nos-hi. Per tant, serà un tema d'adaptar-nos-hi ràpid i intentar treure el màxim amb el que puguem fer.
Sabadell ha estat fora del descens majoritàriament des que Miqui Lladó és l'entrenador. Si està al límit, et preocupa o no?
No, al final... No, està al límit, crec que amb no sé quantes setmanes i mesos portem ja, portem 21 jornades, si no m'equivoco. Amb 21 jornades la posició que hem estat més amunt és el número 9 i em sembla que ho vam estar a les primeres jornades. Més amunt del 9 no hi hem estat mai, per tant jo crec que l'equip, no, durant tot aquest temps ha estat una situació de part baixa. I tot i estar en aquesta situació, jo el que veig és que els jugadors volen més, volen entrar, volen competir, volen sortir-ne. És la nostra realitat de moment aquest any, no per talent, sinó per l'estat de les coses com són. Per tant, no crec que en generi cap tensió ara mateix ni cap neguit. Estem tranquils, sabem que podem avançar, de fet estem avançant. I el que volem és tornar a donar una bona imatge contra la Morevieta.
Hi ha una més. Enllaçar amb el principi, eh? Diu que no li dirà. Li pregunta per la porteria. Si això provoca més estudi de parlar més amb els jugadors, de decidir un porter o l'altre, si ja ho feia quan estava el Víctor Vidal, o si ara ho farà més amb l'arribada d'Adrià Nortola.
Ja et dic, amb el Víctor, no, que realment doncs ha estat sempre disposat i ha defensat molt bé el club i des d'aquí agrair-li, i amb el Sergi es va teixir una bona competència i una bona relació. Al final doncs el Sergi va acabar agafant avantatge en aquesta competència, tot i que el Víctor també en els seus moments doncs va estar sòlid. Ara és un canvi de peces entre l'Adrià, que és un porter doncs amb molta experiència i molt de bagatge, i ja et dic que el que fa aquestes coses normalment és que millori el rendiment de l'equip directament a través de posar l'Adrià o indirectament, perquè el fet de que hi sigui fa que el Sergi no, arribi a nivells i a quotes personals que abans no hi eren, no? En aquest sentit també la setmana d'entrenaments que han fet els dos és molt bona, el Sergi ha estat fantàstic. Per tant, és un tema de triar el porter que toca, el que millor defensa la porteria, d'explicar-ho sempre perquè ells han de tenir les seves raons, i a partir d'aquí competència interna i guanyar-se el lloc.
Doncs ara sí, fins aquí aquesta roda de premsa, Pau, del tècnic del centre d'esports, Miqui Lladó, fent un balanç positiu del que ha estat el mercat hivernal realitzat per la direcció esportiva del centre d'esports i també doncs, fent un repàs d'aquesta llista de lesionats amb recuperacions d'homes importants com Alberto o Adán Gurdiel, però en canvi jugadors com Ojaquita o Sergi García que seran baixa encara recuperant-se doncs, dels seus respectius contratemps.
Per tant, podríem dir que la infermeria del centre d'esports, Sergi, es buida a mitges.
Es buida a mitges, sí. De fet, també haurem de veure l'estat físic, per exemple, d'homes com el mateix Alberto Fernández, que sortia de lesió, però que arrossegava alguna molèstia en els últims dies. De fet, avui s'ha incorporat fins i tot una mica tard a la sessió d'entrenament. Guillem Molina també tenia allò alguna molèstia, però en principi no hauria de tenir problemes per viatjar. I vaja, al final les bones notícies també giren al voltant doncs, d'homes com Joanet, com Adán Gurdiel, que sí que després d'unes setmanes fora de combat sembla que tornaran, però en canvi insistim, jugadors com Moja Keita o Sergi García, que encara haurem d'esperar una miqueta més. Moja, en el seu cas, per protocol, no? Una mica per com l'ensurt que va tenir Sergi Puig fa unes setmanes, doncs pel cop que es va endur el futbolista senegalès la setmana passada en l'empat contra el Calahorra, doncs que de moment s'haurà de quedar al marge, però que la setmana que ve ja estarà disponible.
Això també implica, Sergi, que va recuperant peces Miqui Lladó i que, per tant, tampoc ha d'anar tirant tant ja com en els últims dies d'efectius del filial i del juvenil.
Sí, recordem que la setmana passada, per exemple, va entrar Vladis Kopotun a la convocatòria. Veurem, perquè l'ucraïnès sí que s'ha entrenat amb l'equip. També ho ha fet Sander, el juvenil, que ho fa habitualment, sota les ordres de Miqui Lladó. Però demà, recordem que, i després en parlaràs, Pau, imagino, però que el juvenil del centre d'esports demà té un partit molt important, per exemple, a Olímpia, contra el Barça juvenil. I vaja, no crec que entri, però sí que és cert, que Miqui Lladó doncs, ha tirat d'algun jugador del filial. En aquest cas, no sé si serà necessari. Veurem, per exemple, sobretot el dubte de Vladis, de si entrarà a la convocatòria o no de cara a aquest desplaçament a Urritxe.
Bé, doncs veurem, perquè hi ha també posicions que el centre d'esports Sabadell també necessitava reforçar en els últims dies, com és el cas, per exemple, del lateral dret. Aquesta tornada de Dan Gurdiel és una molt bona notícia. També la presència d'Alberto Fernández, que ja va estar a la banqueta de l'últim partit a la planilla. Alguna cosa més, Sergi, que ens deixem?
No, simplement que l'equip viatja demà i s'entrenarà a Saragossa, en aquest cas. Recorda que la setmana passada, de camí cap a Calahorra, doncs, es va exercitar fent una parada a Salou. Doncs aquest cop a Saragossa, no a Saragossa ciutat, sinó a la província, però vaja, que de camí cap al País Basc, doncs, que faran parada els homes de Miqui Lladó per últim els preparatius de cara a aquest Amorebieta a Sabadell de diumenge a les 12.
Doncs recordem, diumenge especial a Ràdio Sabadell, des de mitja hora abans, aquest partit entra a la Societat Deportiva Amorebieta i el Centre d'Esport Sabadell. Quan acabi, si tot va bé, després en parlarem, a les dues, la final de la Copa del Rei de Waterpolo a Can Llong. Sergi Parc, està de nou a Creu Alta. Moltes gràcies, com sempre.
Cuida't la veu, Pau.
I la primera volta, tractant-se de la jornada inaugural, encara sense la temporada de l'Hotel Suís en marxa, no vam tenir l'oportunitat de saludar-lo en directe, per tant, ho fem ara. Aritz Mújica, egunon, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Poco o nada, ¿no? Tiene que ver este partido con el de la primera jornada, ¿no?
Sí, muy poquito, muy poquito. Era la primera jornada, además. Y la verdad que, bueno, pues el Sabadell ahora ha cambiado de entrenador. Nosotros también, pues bueno, era un equipo nuevo en proyección, así que ha cambiado mucho y la verdad que es muy diferente, ¿no?
Han cambiado muchos jugadores. Ese día, de hecho, marcó Juan Delgado para el Sabadell, que ya no está aquí. E incluso ha cambiado de estilo el Sabadell, ¿no? Entonces, supongo que poca referencia, ¿no?, puede tener uno del rival.
Sí, bueno, las referencias de los últimos partidos que ha jugado con el nuevo entrenador, con Miqui Lladó, la verdad que, bueno, pues que le ha dado esa seguridad defensiva, esa bueno, pues que pues no perder tanto en salidas de balones, bueno, es otro tipo de juego en el que, bueno, se ha basado más en defender, en porterías a cero, y que es muy importante para progresar.
Y en este sentido, ¿esperas este domingo un Sabadell que siga en esta misma línea, ¿no? El ser un equipo replegado atrás, buscando salir al contragolpe, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues la verdad que, bueno, espero un partido muy duro, muy complicado, en el que, bueno, pues vienen de una buena dinámica, dos victorias, dos empates, y la verdad que, bueno, que que siguiendo esta línea que llevan los últimos partidos, pues va a ser un partido muy complicado en el que ellos, sabiendo de, bueno, pues de nuestro estado de juego, de nuestro momento, pues que va a ser un partido muy complicado en el que pondrán todas las ganas y toda la ilusión por conseguir los tres puntos, pero bueno, al final nosotros tenemos que mirar lo nuestro y sacar nuestra mejor versión para poder superar al Sabadell.
Hablando de buenas dinámicas, la de la Morevieta, ¿no? Buen momento la del equipo, con sobre todo ese 2-1 contra el Real Unión en el último partido, que ya os ha metido cuartos.
Sí, la verdad que llevamos un gran momento. Hace 3 semanas, pues contra la Real Sociedad perdimos, pero bueno, al final fueron circunstancias que minuto 2 te quedas con uno menos, tal. Pues bueno, al final tuvimos que hacer un gran trabajo para sacar un punto que al final no pudo ser, y teníamos muchas ganas de volver a ganar en casa y así ha sido, ¿no? La verdad que lo que nos faltaba era seguir puntuando fuera, que es lo que más nos estaba costando, pero el otro día conseguimos contra el Numancia en Soria. La verdad que estamos en un gran momento y bueno, la verdad que estamos disfrutando y trabajando mucho y estar todo el equipo implicado, que es lo más importante.
Lo decíamos al principio, en la jornada 7, la More era colista. No sé qué tecla se ha tocado desde entonces o qué ha cambiado en este sentido.
No, al final date cuenta que del año pasado cambiamos 20 jugadores, ¿no? Y bueno, al final eso también nos costó mucho traer jugadores, incluso el primer partido en Sabadell todavía nos faltaban jugadores por venir, y la verdad que pues eso tiene un proceso y tiene unas semanas de proyección y que teníamos que estamos conscientes de que sabíamos que iba a ser así, ¿no? Al principio, ¿no? Duro, complicado, pero conscientes de que teníamos jugadores para sacar eso, y así ha sido, ¿no? Con trabajo, y la verdad que el equipo pues está muy bien y está trabajando muy bien, y eso es lo más importante.
Te pregunto también, mister, por este terreno de juego de Urriche, al cual le hemos dado muchas vueltas esta semana aquí, sabiendo que tampoco estamos para hablar en Sabadell con el estado actual de la nueva Creu Alta, pero ahora decía Miqui Lladó, ¿no?, que puede condicionar el partido por completo, ¿no?, este terreno de juego de Urriche. Supongo que bueno, que sois muy, muy conscientes, ¿no?, de primera mano de cómo está el campo.
Sí, la verdad que para nosotros también es una pena que esté así, porque bueno, yo tengo jugadores para jugar a todo, y la verdad que me gustaría entrenar en este campo, que no podemos entrenar hasta el sábado un poquito porque no tenemos más campos, así que tenemos que entrenar solo el sábado porque no se puede tocar. Al final está muy mal en cuanto llueve, y en estos momentos que llueve mucho aquí pues se pone mal el campo, y lo intentamos cuidar lo máximo posible para sacar el máximo rendimiento, pero al final nos tenemos que poner a todo. El otro día fuimos a Soria y también pues estaba un área congelada. Son situaciones que en invierno pues pasa, y hay que acoplarse, hay que aclimatarse a lo que venga, y nosotros pues oye, pues el otro día en Soria la verdad que lo aprovechamos, la primera parte con un campo que tenía un área congelada, y la verdad que bueno, yo es lo que le digo ya a los jugadores, al final te tienes que aclimatar a cualquier campo, a la situación que esté el terreno de juego, y en estos momentos pues nuestro campo pues no está bien. Está claro que si habéis visto imágenes de otros partidos, pues se levanta enseguida. Al principio para él está muy bien, pero en cuanto empiezas a jugar pues se levanta mucho y sí que condiciona un poco, pero al final pues te tienes que adaptar y a la manera de jugar, y bueno, cada uno se adapta lo mejor posible, y bueno, en ese sentido pues nosotros lo intentamos hacer, ¿no?
Y de momento bien, ¿no? Porque al final ves los números en casa y el Amorebieta se ha hecho muy fuerte en Urriche. Son 23 puntos en casa, 7 victorias, 2 empates, 2 derrotas, números equiparables a los del Eldense y el Castellón. Por lo tanto, imagino que en este sentido sabiendo adaptarse muy bien a este medio.
Sí, ya te he dicho que tengo jugadores para buscar muchas cosas, y bueno, en casa pues busco algo más diferente a lo que jugamos fuera, ¿no? Al final pues sabemos, bueno, hasta hace poco ha estado bien el terreno de juego y hemos jugado no como ahora. Te quiero decir que al final, solo que ahora pues hay situaciones en las que tienes que correr menos peligro y ser más contundente, más práctico, y es lo que hay, ¿no? No puedes regalar cosas que te puedan hacer daño, y en ese sentido pues el equipo lo ha cogido bien, el equipo está enchufado, y la verdad que bueno, estamos leyendo bien los partidos y nos está trayendo los puntos.
Pues Saritz Mujica, entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Veremos a ver cómo se comporta este terreno de juego, pero que podamos ver un buen espectáculo en este Amorebieta Sabadell del domingo a las 12. Que vaya muy bien, gracias por estar aquí unos minutos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hotel Suís, Duna Aduas, a Ràdio Sabadell.
I per rematar aquesta prèvia de la Amorebieta Sabadell, insistim, diumenge a les 12, des de mitja hora abans, amb el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo des d'Urritxe, les estadístiques prèvies a cada partit, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Amb el format de calendari antic, la Amorebieta hauria estat el primer rival de la segona volta seguint l'ordre clàssic. Tot i això, l'equip d'Urritxe també es veurà les cares amb el Sabadell en el tram inicial d'aquest segon equador de campionat.
La curiositat.
Si amb el sistema antic haurien passat 19 jornades entre el Sabadell Amorebieta de l'estrena i la Amorebieta Sabadell de la segona volta, ara n'hauran passat 21. Una diferència mínima i que res a veure té amb la d'altres casos. En un extrem hi trobem el Cornellà, que va ser el rival a la tercera jornada i no ho tornarà a ser fins a la penúltima setmana de Lliga. Un total de 34 jornades hauran passat. En l'altre, el Bilbao Atlètic, tot just 10 jornades de diferència entre el primer i el segon partit.
El rival.
Mala pinta feia a l'inici aquest Amorebieta descendit des de la Liga Smartbank a principis de temporada. Després d'estrenar-se amb aquell empat a la Nova Creu Alta, va tocar fons a la setena jornada sent el cué de la Lliga amb tot just 5 punts. Des d'aleshores és l'equip que més punts ha sumat de tot el grup, 28. Ha sigut la millor defensa, 8 gols en 14 partits. Només ha perdut en dues ocasions i s'ha colat en zona play-off.
Les xifres del partit.
Una dada a tenir en compte el Sabadell serà l'àmplia llista de percebuts que arriben amb 4 targetes al partit de diumenge. Són Juanmi Carrión, David Estals, Moja Keita i Pau Víctor. El cas del Sant Cugatenc és força curiós, ja que aguanta amb 4 grogues des del 22 d'octubre passat, quan va ser amonestat per últim cop contra l'Intercity. Ja han fet net, per cert, els dos jugadors de la plantilla que més grogues han rebut, Guillem Molina i Àlex Sala.
Els precedents.
Cap ni un a Urritxe. El Sabadell visitarà per primer cop l'equip biscaí. L'únic cara a cara en partit oficial, per tant, és l'1-1 de la primera volta al Temple.
Amb el xiulet a la mà.
El durà Jorge Tàrrega Lajara, nascut a la província d'Albacete fa 24 anys. Encadena 4 temporades a la categoria de bronze i ha arbitrat 2 cops al Sabadell, amb 2 saldats amb victòria arlequinada a casa al passat curs. 1-0 contra el Sanluqueño i, atenció, 3-0 contra el Costa Brava el dia que l'ex del centre d'esports Antonio Romero va ser expulsat. L'última ocasió en què un rival del Sabadell va veure la targeta vermella en partit oficial va ser aquell 26 de febrer del 2022, gairebé fa un any. Tàrrega Lajara té una mitjana de 5,37 grogues i 0,57 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs això, el dia del partit, aquest dia 5 de febrer, quedaran 3 setmanes perquè es compleixi un any de l'última vegada que el Centre d'Esport Sabadell va jugar en superioritat un partit aquell dia. Insistim, amb Tàrrega Lajara com a àrbitre de l'enfrontament, tant de bo acabi també com aquell 3-0 contra el Costa Brava, en què Antonio Romero, el migcampista, va ser expulsat. Som-hi, va! Tanquem aquest bloc dedicat a la Amorebieta Sabadell i anem amb més futbol. Començant per la primera catalana, perquè el filial del Centre d'Esports comença la segona volta visitant el Sant Mauro. Recordem que per qüestions logístiques es va intercanviar l'ordre dels partits previst inicialment i l'estrena va tenir lloc a Olímpia. Aquell dia el Sabadell B va fer gala del seu olfacte golejador, remuntant un 0-2 en contra per acabar vencent per 5-3. Ara els dos equips arriben igualats a la classificació amb 24 punts. Els arlequinats són setens i l'equip de Santa Margarida de Montbui, sisè, amb millor diferència de gols. Miquel Ostrell, atacant del filial del Centre d'Esports, prefereix no obsessionar-se amb el que digui la taula i se centra en treure els 3 punts.
Nosaltres anem a la nostra dinàmica. No ens deixem portar per d'on venim ni en la posició en la que estem a la taula. Jo crec que l'equip cada setmana entrena el màxim possible per arribar el dissabte i poder treure els 3 punts, i això és el que fem, ja sigui Sant Mauro, ja sigui Mollerussa, ja sigui el Tàrrega. Al final, 3 punts són 3 punts amb qualsevol equip.
Recordem que la plantilla rival hi milita i figura l'exporter arlequinat Romans Carrillo. Diumenge a les 5 de la tarda sonarà el xiulet inicial en aquest Sant Mauro Sabadell de Primera Catalana. I en categories formatives, ho dèiem al principi, destaquem aquest doble duel entre els juvenils del Centre d'Esport Sabadell i els del Futbol Club Barcelona, una circumstància que ja es va donar a la primera volta i que torna a coincidir en el calendari en aquesta segona, tant a la Divisió d'Honor com a la Lliga Nacional. Una doble cita que, com no podia ser d'una altra manera, s'agafa amb especial il·lusió en els respectius vestidors arlequinats, però recalcant que l'esperit competitiu ha de ser el mateix. Escoltem Dani Ramírez, jugador del juvenil A, i Mario Jaspe, del juvenil B.
Sens dubte, un dels partits més bonics de la temporada, ve el Barça a casa i és un dia que pot ser molt bonic. Per tots nosaltres és un partit molt important, com tots a més, però sempre jugar contra el Barça sempre és especial. Llavors, això, buscarem guanyar, anirem a per ells i que ningú tingui cap dubte de que podem aportar-nos els 3 punts.
Sí que és veritat que gusta más porque es el Barça, però, al fin y al cabo, el error sería tomarlo como un partido diferente y cada partido es como es. Si son todos iguales, valen 3 puntos. Ganar es ganar, sea contra Bivich esta semana, sea contra Barça. Y eso es como nos lo planteamos nosotros.
El primer dels dos a jugar serà el juvenil A demà a 12:45 del matí a Olímpia, un partit, per cert, que es podrà seguir en directe a la plataforma Xala. Els blaugrana, líders de la Divisió d'Honor, doblen gairebé en punts al Sabadell, que se situa a la zona mitjana baixa de la taula, i a més els d'Edu San José hauran de visitar la setmana que ve el segon classificat, el Zaragoza, i en cas de no sumar, doncs podrien veure's en perill. Tot i això, Ramírez no ho veu com un problema.
No ho veiem d'aquesta manera. Nosaltres sempre mirem més cap a dalt que cap baix. A l'anada, els dos equips els vam estar a punt de tocar la cara, i aquesta primera volta hem guanyat també a la Dan, per exemple, que no havia perdut un partit a casa. O sigui que som capaços de guanyar qualsevol equip de la Lliga i anem sense por cap a dos rivals, el primer i el segon.
I un grau per sota, Lliga Nacional, una victòria del juvenil B del Sabadell el posaria a només un punt del Barça B a la zona alta de la classificació del grup 7. Els de Conrad García són l'equip més en forma, ja que han arrencat el 2023 amb 4 victòries en 4 partits. Amb la salvació molt ben encarrilada, Jaspe ja no es posa límits.
Nosotros lo que tenemos claro es que cuando más arriba podamos estar, mucho mejor para el club y para todos nosotros. Y eso, tenemos mucha hambre y cuando más arriba podamos estar, será mejor para nosotros. Y bueno, pues esta semana tenemos un reto difícil, de los que nos gustan, y no nos vamos a achicar a nada. Vamos a ir a campo el Barça y si podemos sacarnos los 3 puntos, pues perfecto.
Diumenge, en aquest cas, a les 12, arrencarà l'enfrontament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A la tarda, a 4:45, es disputa el mercantil Girona B, el Joan Murtró, també de Lliga Nacional. Els blaugrana, recordem, venen d'encaixar tot just la segona derrota de la temporada al Narcís Sala del Sant Andreu i han vist com la lluita per l'ascens entre els juvenils A s'ha ajustat encara més. Els de Marc Xalabarder són segons en aquesta particular classificació, amb un coixí de 3 punts respecte al tercer, i el tècnic confia que els seus jugadors tindran una bona resposta a la desfeta de l'altre dia.
Hem de reaccionar ràpid, independentment del rival. Sí que és veritat que ens enfrontem, no? Un rival que també té aquesta necessitat de sumar punts ja, perquè fa temps que no ho fa 3-3, però bueno, jo crec que la clau aquesta setmana és que nosaltres ens recuperem, no?, d'aquest fort xoc emocional i que siguem capaços de reaccionar i sumar 3 punts davant de la nostra gent.
El rival, el Girona B, és 11è a la classificació i passa per un moment complicat, ja que encadena 6 jornades consecutives sense conèixer la victòria. 3 minuts i arribem al punt de 2:45 del migdia, aturada per la publicitat, i quan tornem ens centrem en aquesta Copa del Rei de Waterpolo, que comença d'aquí a 3:15 a la Finet Gorg Aquàtics de Can Llong.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
als DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ara mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa, tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i d'altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dens, amb Toni González.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
El Sabadell invicte de Miqui Lladó es torna a provar lluny del temple. Els arlequinats volen mantenir la seva bona dinàmica davant un aspirant a l'ascens. Aquest diumenge, des d'Urritxe, Societat Deportiva Morevieta, Centre d'Esports Sabadell. Viu la transmissió més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés i els comentaris d'Adrián Arroyo. Diumenge, 29 de gener, a 11:45 del matí, Sabadell en joc. Societat Deportiva Morevieta, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Punt clavat ara mateix a 2:45 del migdia, recta final d'aquest Hotel Suís. Encara hem de parlar, per exemple, de ciclisme, de la Marta Romance i també de waterpolo, perquè fora del futbol i amb el permís del Derby Club Pia de la segona B de futbol sala, el principal focus d'atenció poliesportiu del cap de setmana el tenim, com dèiem, a la Finet Work Aquatics de Can Llong, amb la disputa per segon any consecutiu de la Copa del Rei masculina. Enguany, recordem, amb aquesta novetat també de la introducció del bar, una competició que ha tingut un clar dominador en la figura de qui si no, l'Atlètic Barceloneta, campió de les últimes 10 edicions i 18 en el total. Tot i això, l'Astralpool Natació Sabadell arriba decidit a plantar cara per aixecar el que seria el seu quart trofeu, el primer des del 2012. Motius per pensar en una sorpresa n'hi ha. D'entrada, ho vam comentar en el seu dia, la benevolència del sorteig. Recordem que els de Quim Colet debuten a les 7 en directe a Ràdio Sabadell, per cert, contra el Tenerife Cheide, a qui van guanyar la Lliga per 18-5 fa 3 setmanes, i per tant, en unes hipotètiques semifinals també es podrien enfrontar al vencedor del Sant Andreu Mataró, que juga abans, a 6:15. A l'altra banda del quadre, el Barceloneta, que debuta a 3:15 contra el Terrassa, i a les semis es podria veure les cares amb el CNB si a les 4 elimina el Mediterrani. Per una banda, com dèiem, el sorteig. Per l'altre, també hem de tenir en compte els precedents. El primer va ser el 16-9 a la Copa Catalunya, favorable als d'Elvis Fatovic, però des d'aleshores derrota per la mínima a la Supercopa d'Espanya, i aquest 8-11 sobretot a la piscina de Sant Sebastià, que ha fet que el Natació Sabadell arribi a la cita com a líder invicta. Tot i aquest còctel que hem explicat, Colet veu, com sempre, més favorit a l'Atlètic Barceloneta.
A l'estar un esglau per sobre el Barceloneta del resta d'equips, a lo millor, doncs, bueno, això no té tanta incidència, encara que segur que ells ho véssim. I també a vegades és un arma de doble fil, no? Perquè els hi pot donar un ritme i un no baixar, diguéssim, la concentració durant tots els partits. Per contra, a nosaltres ens pot passar el contrari, no? De pensar que el partit de quarts, doncs, pot ser més fàcil de lo que realment serà i que no entrem concentrats.
I per si això fos poc, aquest dissabte a 6:45 també hi ha la Finet Work Aquatics, un sempre atractiu Astralpool Mataró de la divisió d'honor femenina. Tots dos equips arriben separats per una única victòria, però serà un duel, això sí, un pèl descafeinat pel 9-16 13 de les de David Palma a la primera volta, que pràcticament li dona el factor piscina al club al playoff. Per aquest motiu, el tècnic té més al cap en el duel d'anada dels quarts de final de la Champions, que, recordem, es jugarà el cap de setmana que ve també a Can Llong contra la Roma.
La veritat que tenim ganes ja de competir a Champions, no? És un moment important de la temporada, som plenament conscients que al mes de febrer ens juguem molt i veig que l'equip està bé, hem treballat molt, portem un mes de càrrega física i molt treball tàctic i crec que arribem a un bon moment. El partit de Mataró és un partit important, però realment allà vam guanyar de nou, o sigui que és un partit que en principi ja ben playoff a la Lliga no és tan important i anem molt de cara a preparar el partit de la Roma aquí a casa.
I per fer la prèvia d'aquest cap de setmana apassionant de waterpolo a la Finet Work Aquàtics de Can Llong, ja ens escolta el director esportiu del club, el Xavi Balaguer. Què tal, Xavi, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot a punt ja, no? A Can Llong, a la Finet Work Aquàtics?
Doncs sí, la veritat és que ara mateix estic aquí a la piscina i ja tenim els equips del Barcelona i del Terrassa escalfant pel partit que començaran a quarts de final a 2:45 i la Bombonera doncs presenta el seu millor aspecte. Penso que han fet una organització... doncs amb il·lusió com sempre i esperem que si més no a nivell organitzatiu sigui un èxit.
Hi ha la sensació amb aquests precedents que ara repassàvem d'aquesta temporada que és l'any, que és possible donar-li aquest ensurt, aquesta sorpresa al Barceloneta?
Sí, la veritat és que la Copa sempre té aquell to màgic, no? Aquella cosa especial doncs, de que a un partit doncs, es poden produir tota mena de resultats, no? Llavors, tu em parles del Barceloneta, que el Barceloneta doncs, d'alguna manera seria l'hipotètic rival a la final, però de la mateixa manera que nosaltres doncs, pensem que podem fer aquesta sorpresa, si arribem a la final contra el Barceloneta, la podem guanyar, suposo que els equips que ens trobarem pel camí, començant aquest vespre doncs, per Lecce i demà, si passem, doncs l'equip de semifinals, doncs també deuen tenir la mateixa expectativa de que un partit només, a una copa, en un escenari doncs, determinat, de motivació, doncs també poden capgirar els pronòstics, no? Per tant, penso que encara, malgrat sigui un tòpic, hem d'anar pas a pas, però sí que a l'horitzó doncs, tenim visualitzada aquesta hipotètica final amb el Barceloneta i que estem en un bon moment i que hauríem d'aprofitar-ho.
Al final, el fet de trobar-se en aquesta posició, Xavi, que com bé dius, doncs, abans s'han de superar dues eliminatòries, és una mostra més del pas endavant, no?, que ha fet, en aquest cas, l'equip masculí de l'Astralpool en els últims anys.
Sí, la veritat és que en els darrers anys doncs, hem estat construint un projecte, penso que força ambiciós, sense fer grans disbauxes, hem fet passes endavant petites però molt sòlides, i això jo penso que es veu reflectit a molts nivells, no? Es veu reflectit doncs amb la línia que estem portant a la competició nacional en la que som líders, amb la victòria que vam tenir a la piscina del Barceloneta, el primer partit de Champions que vam guanyar aquesta setmana passada a casa. També tenim doncs una trajectòria de competir amb tots els equips a nivell europeu amb el masculí, el títol d'Eurocup de la temporada passada. Per tant, podem dir que estem en un bon moment, un equip jove, un equip amb il·lusió, amb ganes de demostrar que tenen coses a dir en el waterpolo català i internacional, i penso que estem en un moment dolç. No?
I a tot això, com dèiem, coincideix amb un Astralpool Mataró de la Lliga Femenina, d'aquesta divisió d'honor, primer contra segon, que és un autèntic partides també, però que potser queda una mica deslluït, no?, pel fet d'estar enmig de la Copa i pel que dèiem, no?, perquè l'equip ja va fer la feina la primera volta guanyant de 7 gols allà a Mataró, no?
Sí, el calendari doncs, ha volgut que coincidís aquest gran partit que és un derbi, un clàssic del waterpolo estatal. Jo penso entre dos dels tres millors equips d'Europa en aquests moments. Sí que és veritat doncs, que és un partit de Lliga i els partits de Lliga doncs, sempre tenen una importància relativa perquè no et jugues directament doncs, un títol o una eliminació. I a més, com dius, ve marcat doncs, pel partit d'anada en el qual doncs, vam guanyar té àmpliament de 7 gols, si no recordo malament, a Mataró, la qual cosa doncs, és complicat que es capgiri el gol a veraix, però sempre, evidentment, marca una tendència, no? I a nivell doncs, de prestigi, a nivell moral, a nivell de tot, una setmana abans d'afrontar els quarts de final de la Champions femenina contra la Roma, i el Mataró també té els seus quarts de final contra l'Olympiacos, doncs evidentment és un tema moral i és una pedra de toc molt important per veure a quin nivell està cada equip, no? I evidentment perdre no li agrada absolutament a ningú.
I a tot això, Xavi, per anar-ho rematant, a dos quarts de set avui presenteu, just abans del partit del masculí, el Santa Clara, aquesta secció de Waterpolo Ability, per tant, per acabar de rodonir, no?, el cap de setmana de Waterpolo que teniu a casa.
Sí, la veritat és que tenim últimament o darrerament molts aconteixements i moltes coses maques a celebrar i a explicar d'alguna manera, i una de les coses maques que tenim a explicar doncs, aquesta tarda és que ha nascut doncs, el nostre equip de Waterpolo Ability, que aquest dissabte, és a dir, demà per la tarda, abans del partit de les noies del Mataró, del Sabadell Mataró, se celebrarà el primer partit oficial de la Lliga de Waterpolo Ability a l'estat espanyol i Catalunya, i per tant, doncs, per nosaltres és una cosa doncs, que realment ens omple, perquè doncs, és un tema de sensibilitat social, un tema d'inclusió. Només caldria passar-se un moment per la piscina i veure la il·lusió que hi posen tots aquests esportistes que realment doncs, veuen reflectit una miqueta o ha complert el seu somni de formar part d'un equip com el del Club de Xo Sabadell, de competir, que demà doncs, serà el primer partit oficial. Vull dir que realment són coses maques que ens agrada, no? que és una miqueta l'esperit pel qual penso que una entitat com la nostra treballa i es va fundar, i per això continuem tirant endavant, no?
Doncs Copa del Rei masculina, un Astralpul Mataró femení i a més aquesta vessant social també amb la presentació en societat del Waterpolo Ability. Xavi Balaguer, director esportiu del club, ens anirem veient durant el cap de setmana segur en moltes ocasions. Fins ara!
Molt bé, Pau, vinga, moltes gràcies. Fins ara, adéu.
I per cert, que aquest cap de setmana també hi ha l'Open Internacional de Catalunya de Natació a Terrassa amb una nombrosa representació del Club Natació Sabadell. Un parell de punts en format més breu. Caral Castellet s'ha quedat a les portes d'accedir a la final de la tercera prova de la Copa del Món del Mig Tub a Mammoth Mountain. La surfista de neu sabadellenca va ser novena i a les dues rondes classificatòries amb una puntuació de 70-25 a només un punt de la suïssa Berenice Wicki, que va ser vuitena i qui marcava el tall per accedir a la final. La següent cita per Castellet serà tot just d'aquí una setmana a Calgary. I en ciclisme, equador de la volta la Comunitat Valenciana, en marxa la tercera etapa de 145 quilòmetres entre Bétera i Sagunt i uns 1.700 metres de desnivell positiu amb les ascensions a l'Oronet i al Garbí, aquest últim un port de primera categoria a uns 25 quilòmetres de l'arribada al Camp de Morvedre. L'italià del Trek Giulio Ciccone defensa el mallot de líder després de guanyar l'etapa d'ahir en final a Benissa, i en què el sabadellenc David de la Cruz va arribar lluny dels millors, 71è a gairebé 10 minuts. I no deixem el ciclisme, perquè en les últimes setmanes hem parlat molt a l'Hotel Suís del mateix de la Cruz, de Raül Rota, David Domínguez, i resulta que enguany tindrem una altra sabadellenca intentant-se guanyar el pa al circuit World Tour femení de la UCI. Es tracta de la Marta Romance, que la teníem molt ubicada fins ara en el món del dualdó i del trialdó, però que ha decidit fer aquesta aposta per la bicicleta de la mà d'un equip amb un origen molt curiós al darrere, el ZAF Cycling Team. És un reportatge amb la veu del Pau Durant.
27 de juliol del 1950, 13a etapa del Tour de França de 250 quilòmetres entre Perpinyà i Nimes i unes temperatures superiors als 40 graus. Abdelkader Zaaf ataca amb el seu compatriota Marcel Molins i en un moment de l'escapada agafa una ampolla d'un veremador que suposadament contenia vi. L'alcohol, combinat amb la calor, té un efecte immediat en Zaaf, que comença a fer zigazagues i s'adorm sota un arbre. Alguns espectadors s'apropen per despertar-lo i aquest torna a pujar sobre la bicicleta, però agafa direcció contrària. Zaaf té la sort de no xocar contra el gran grup, però l'obliguen a baixar per segona vegada i el traslladen a l'hospital. Set dècades després, el seu net Riad li ha volgut retre homenatge fundant recentment aquest equip de categoria continental al qual ha anat a parar Romance.
Jo sempre he fet triatló i aquesta última temporada em va anar molt bé i em van seguir amb els resultats i veient les proves. Llavors, no sé exactament quin va ser el punt d'inflexió que van dir aquesta noia, però necessitaven noies espanyoles i aquí les espanyoles així mínimament amb nivell ja estan totes al Movistar, Laboral Cucha o altres llocs. Llavors, doncs em van venir a buscar i em van dir: mira, ja sabem que no has fet mai ciclisme, però creiem que ho pots fer bé i ens pots ajudar.
I precisament ajudar, de gregària, és el que va fer Romance diumenge passat en la seva estrena com a ciclista professional a la Women Cycling Pro Costa d'Almeria, una prova de categoria 1. i en què es va imposar la italiana Arianna Fidanza per davant de la danesa del Movistar Emma Nosgaard i la seva companya d'equip al ZAF, la francesa Audrey Cordon-Hagot. Una estrena inoblidable per Romance, però també amb un punt d'estressant.
Bé, al principi, a la zona neutralitzada, és a dir, els primers quilòmetres són neutralitzats, que hi ha un cotxe davant, sí que va ser en plan molt estressant perquè era la primera vegada que ho feia. A mesura que passaven els quilòmetres ja vaig començar a adaptar-me una mica al pilot i ja vaig poder fer la meva feina que em tocava, llavors bé. Però et diré que és molt estressant estar allà dins del pilot.
I ara què? Tot i ser continental, el ZAF té invitació a gairebé tot el calendari World Tour. Això inclou clàssiques de renom com la Paris-Roubaix, però també les tres voltes grans, Giro, Tour i Vuelta. De moment, Romance no sap ben bé quin serà el seu calendari en aquest 2023, però només de pensar en aquests noms li fa un cert respecte.
Tu sempre ho has vist per la tele i ara no t'hi fiques al cap, saps que potser et porten al Giro o a la Vuelta, però aviam, tot seria una oportunitat i seria molt divertit anar-hi. Però bueno, a mi em fa una mica de por, la veritat, també, així que em falta una mica d'entreno per poder aconseguir fer unes voltes d'aquestes, però bueno, poc a poc.
De la Cruz, Rota, Domínguez i ara també Marta Romance. El ciclisme sabadellenc està de moda i des d'aquest 2023 té un argument per seguir-lo de ben a prop.
I malgrat aquesta experiència s'ha de dir també que Romance de moment no té previst deixar el Dual 2, ja que té plaça garantida per l'europeu i el mundial d'aquesta especialitat després dels grans resultats assolits el 2023. Aquí s'ha de tenir en consideració, això sí, que el ciclisme és un esport professional i això doncs pot tenir un pes important en el futur. Marxem! ...40 segons per arribar a les dues... ...abraçada del Toni González a les vies de so... ...del Raül Medina, el nostre estudiant en pràctiques... ...i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell... ...avui a les 7, Waterpolo, Copa del Rei... ...Astralpool, Natació Sabadell, Echeide... ...demà, semifinals a 2:15... ...i diumenge, Morevieta, Sabadell... ...a les 12 i a les 2 la final de la Copa del Rei... ...si arriba a l'Astralpool... ...ara el Notícies Migdia, amb la Núria García, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.